Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El sector del taxi demana a la presidenta Marga Proens que freni la concessió de fins a 10.000 noves llicències de VTC, és a dir, de vehicles de transport privat amb conductor a les illes. Són 3.500 a Mallorca i 6.500 a Eivissa. La Federació Independent del Taxi de les Balears diu que serien un problema per l'economia de les illes i per la situació viària i mediambiental. Ho assegura el seu president, Biel Moragas.
No volen fer mal per fer mal, però evidentment que no se mos engani i que no se mos pretengui dur la ruïna per part de gent que no pretén conviure. Obert, i aquesta gent no vol conviure. Aquesta gent se vol apropiar, es apropiar el negoci a tots els transports de les Illes Balears.
Aquesta federació i la PIME Mallorca es varen reunir ahir al Consolat de Mam, la presidenta del govern, és dijous, dia 8 de gener. I avui també vos explicam que l'espai de primera acollida de menors migrants no acompanyats de Son Tous, a Palma, ja s'ha posat en marxa amb 16 places disponibles.
S'ha habilitat una part de l'edifici de Son Tous, s'ha dit pel govern que ha tingut un cost d'entre 40 i 50.000 euros. En cas de necessitat, s'aniran habilitant noves places fins a arribar a 64.
I el nou grup d'experts que assessora el govern espanyol per crear entorns digitals segurs preveu que abans de l'estiu Espanya aprovi la nova llei de zero pantalles fins als 6 anys a zero.
Serà una norma similar a la que tenen països com Austràlia, Nova Zelanda, Dinamarca o França. Un dels experts que assessora el Ministeri d'Igualtat és el doctor en Sociologia de la UIB. Lluís Ballester diu que el debat se centra ara en com s'ha de legislar la producció de pornografia a través de la intel·ligència artificial.
S'està fent mal. És a dir, quan un grup de xavals de tercer d'ESO fan protagonista d'una pel·lícula pornogràfica una companya del curs i pullen aquest producte a les xarxes, això fa un mal irreparable del que no són ni del tot conscients, no? Perquè hem posat una arma molt poderosa a les mans de persones que encara són molt joves.
I José Luis Ábalos ha demanat que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, declari com a testimoni el judici del cas Coldo.
La defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE i exministre de Transports, investigat per una suposada trama de cobrament de comissions a canvi i de contractes públics, també ha demanat les compareixences en seu judicial del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
I de la crònica internacional pendents, un dia més de la crisi que es viu a Veneçuela, les darreres hores hem sabut que la Casa Blanca té un pla pel país caribeny. Segons el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, començarà amb l'estabilització i seguirà amb la recuperació i la transició.
Una informació que hem conegut el mateix dia en què els Estats Units han interceptat dos petroliers. Un d'aquests és el russo-iranià després de dues setmanes de persecució. I enmig d'aquest context s'ha produït la primera telefonada entre els Estats Units i Colòmbia. Les dues administracions destaquen el to constructiu de la cridada.
I aquí a les illes, les festes de Sant Antoni encalenteixen motors. Hem sabut que Pepsi Iré Company serà el clameter de les celebracions a Sa Pobla.
Té 62 anys, està vinculat amb aquesta celebració de que és un infant i, a més, és l'artista plàstic i escultor que va impulsar els caparrots alternatius.
És un pas al jo sí, com ho sents ara, perquè representa aquell esperit que durant més de 700 anys Sa Pobla ha lluitat per aquesta festa. I clar, i representar això és el màxim que un poble pot aspirar.
I en els esports, nou contratemps per al Reial Mallorca. Antonio Raillo s'ha lesionat. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El capità es va lesionar a la clavícula a l'entrenament d'ahir matí i s'assuma així a la baixa de Manu Morlanes amb problemes als isquiotibials. Antonio Raillo podria estar apartat dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes. Per tant, ni ell ni Morlanes estaran disponibles per al partit de diumenge contra el Rayo Vallecano. També en futbol, el Poblense, líder del grup 3 de segona federació, no va passar ahir de l'empat a 1 al camp del Torrent en partit ajornat. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 8-4 el Manzanares ahir vespre al Palau d'Esports de Somoix en el partit corresponent a la 16a jornada de Lliga.
I pel que fa al temps, avui comencen a pujar les temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada marcada per un augment del termòmetre. Deixem enrere aquest fred tan marcat que ens havia acompanyat aquestes anteriors jornades i esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 14 i els 17 graus. Per tant, tindrem un termòmetre bastant més suau. D'altra banda, quant al cel, el sol tornarà a ser el protagonista d'aquesta jornada, més enllà de qualque petit interval de núvols que tindrem sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana i de forma més puntual a la resta de l'arxipèlag. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat en qualque cop fort, principalment de ponent i també de xaloc, i això farà que la costa més exposada, la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maró. Ara mateix tenim a Mallorca 5 graus a Manacor, 10 a Inca i 12 a Santanyí. A Menorca, 12 graus a Mahó i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 12 graus a Eivissa i 13 a Sant Antoni.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Ansel López i Marcel Pic. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El sector del taxi demana al govern que aturi la concessió de fins a 10.000 noves llicències de VTC, és a dir, vehicles amb conductor. En una trobada aquest dimecres al Consolat de Mar, la Federació Independent del Taxi de les Balears i Pime Mallorca han avaluat amb la presidenta Marga Proens les sentències judicials recents que reclamen a l'executiu la tramitació d'aquestes sol·licituds que s'havien denegat durant la legislatura passada.
El president de la Federació Independent del Taxi de les Illes Balears, Vial Moragues, ha assegurat que aquestes prop de 3.500 llicències a Mallorca i 6.500 més a Eivissa farien insostenible el model balear des del punt de vista econòmic, viari i mediambiental. A més, ha criticat que aquests permisos els gestionin 3 o 4 empreses que són titulars de la majoria de llicències en l'àmbit estatal.
No volen fer mal per fer mal, però evidentment que no se mos engani i que no se mos pretengui dur-se ruïna per part de gent que no pretén conviure. Obert, i aquesta gent no vol conviure. Aquesta gent se vol apropiar el negoci a tots els transports de les Illes Balears.
Reclamen al govern que es denegui les llicències i que faci una nova regulació per limitar uns permisos que, si es concedissin, diuen, serien una catàstrofe pel sector del taxi. Jordi Mora és el president de la Federació Pime Mallorca.
No tindria cap sentit posar damunt la taula 10.000 llicències noves. No té cap sentit perquè l'estratègia que estem seguint tots, jo crec que agents socials, govern, administració pública, és posar aquests límits. Per tant, és una demanda, pensem, totalment especulativa, no té cap sentit, i el que li hem demanat clarament és que aquestes llicències s'haurien de denegar per part de la comunitat autònoma.
Tant Moragues com Mora han vist bona predisposició per part del govern per fer front a aquesta problemàtica del sector del taxi.
I els que també s'han reunit aquestes darreres hores són els sindicats i el Ministeri de Treball per parlar del salari mínim. El govern central proposa una pujada del 3,1% enguany i que segueixi sense tributar l'IRPF. Els sindicats i també la patronal s'han compromès a estudiar aquesta proposta.
Això suposaria elevar aquesta retribució de 1.184 a 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues, és a dir, 37 euros més cada mes. De moment, el número 2 de treball, Joaquín Pérez Rey, no ha rebut resposta per part dels agents socials.
El resultado de la mesa, a mi juicio, es positivo, es esperanzador. Obviamente, ninguna de las organizaciones nos han dado ni un sí ni un no. Hay pocas dudas sobre que el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo. Yo creo que también es muy importante entender que quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute.
En aquesta trobada, Treball també s'ha compromès a estudiar seriosament canvis en la normativa per poder actualitzar el preu dels contractes públics i que les pujades del salari mínim arribin al conjunt de treballadors d'empreses que presten serveis a les administracions públiques. És una reivindicació de les patronals i els sindicats. És Fernando Luján, d'UGT.
La possibilitat de que les subides del salari mínim interprofessional modifiquen los precios de los contratos de la administración pública, pero destinado a los salarios de las personas trabajadoras.
Els sindicats afirmen que faran tot el possible per arribar a un acord en el que, diuen, hi haurien de ser les patronals.
I un apunt més de l'economia. El ministre Carlos Cuerpo ha avançat que el producte interior brut va créixer un 0,7% en el quart trimestre del 2025. Això és una dècima més que l'any anterior. D'aquesta manera es manté el pols de l'economia espanyola gràcies, en part, ha dit el ministre, a la bona marxa del mercat de treball.
Es importante también señalar que el patrón de crecimiento es un patrón saneado y equilibrado con dos fuentes principales de crecimiento hacia adelante, como son el consumo privado y la inversión privada, en un contexto en el cual prevemos que el sector exterior va a detraer algunas décimas al crecimiento.
En 10 minuts de les 7 del matí, l'espai de primera acollida de menors migrants no acompanyats de Son Tous a Palma podrà allotjar fins a 64 menors. Ja hi ha 16 places disponibles. El Consell de Mallorca diu que és important tenir aquest recurs, tot i que l'any passat es va reduir un 27% l'arribada d'infants procedents d'Àfrica a Mallorca en comparació amb el 2024. Malgrat aquesta baixada, són un 50% més d'arribades que el 2023.
S'ha habilitat un ala de l'edifici de Son Tous, cedit pel govern, que ha tingut un cost d'entre 40 i 50.000 euros. En cas de necessitat, s'aniran habilitant noves places fins a arribar a 64. L'espai és un centre d'emergència que, a més de manutenció, oferirà als menors l'atenció de psicòlegs, mediadors interculturals, treballadors socials i auxiliars d'educació. Aquests professionals faran una primera avaluació per determinar quin recurs és més favorable per als infants i adolescents no acompanyats i se'ls oferirà coneixement en llengua. El president de l'IMAS i conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha dit que, tot i ser un recurs de primera necessitat, no es descarta que puguin passar a Sant Tous més temps del previst si la resta de centres estan saturats.
Para que haya una derivación tiene que haber plazas disponibles en otros centros y con esta saturación va a ser complicado. La función del Consejo de Mallorca es la atención y lo que está garantizada es que va a haber un trato totalmente digno y respetando todo lo que es la normativa vigente en cuanto a lo que es un servicio de atención a niños y niñas y adolescentes no acompañados.
A més, el centre de Sant Tous permetrà una reducció del 40% del cost de cada plaça.
Manejamos un coste diario por menor de 239 hasta ahora, lo que son los servicios residenciales, que quiero recordar, no es lo mismo un servicio residencial que un servicio de atención de emergencia, pues la rebaja es en torno a 140 euros el coste de este centro.
La Fundació SAMU serà l'encarregada de la gestió del centre de menors de Sant Tous. A més de les instal·lacions, el govern ha cedit al Consell de Mallorca 5.000 metres quadrats de zona verda que els menors també podran fer servir.
I la presidenta del govern ha criticat les paraules de la secretària general del PSIC, que la setmana passada va assegurar que el president Pedro Sánchez no té cap motiu per no esgotar la legislatura perquè el Congrés ha aprovat una trentena de lleis aquest període legislatiu.
Armengol va dir també que, malgrat que els socialistes no tenen enquestes internes, el carrer percep que a les Balears hi ha ganes de canvi de color polític, una consideració sobre la qual Proens ha dit això.
Jo crec que hauria de trepitjar un poc més el carrer, Francina Armengol. No només trepitjar més el carrer, sinó fer la seva tasca per la qual cobre. La pitjor presidenta que ha tingut el Congrés amb paràmetres de neutralitat, que desbloquegi la llei antiocupació del Partit Popular, que fa mesos que està bloquejada.
Tot això quan hem sabut que José Luis Ábalos ha sol·licitat que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, declari com a testimoni el judici del cas Coldo. La defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE i exministre de Transports, investigat per una suposada trama de cobrament de comissions a canvi de contractes públics, també ha demanat les compareixences en seu judicial del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també del de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
I fins ara ha estat el seu advocat, el d'Ábalos, va presentar el seu escrit de defensa ahir, el mateix dia en què es va conèixer que renuncia a representar-lo. Per a l'exministre, la Fiscalia li demana 24 anys de presó i, per cert, que el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, ha rebutjat que pugui sortir de presó per comparèixer avui a la Comissió d'Investigació del cas Coldo al Senat. El magistrat afirma que, davant la singular urgència de la sol·licitud, no és possible autoritzar aquesta compareixença. També en relació amb Ábalos i Coldo García, el jutge ha desestimat la seva petició per tal que siguin jutjats per un jurat popular en el judici de les mascaretes.
I continuem parlant ara d'educació. El grup d'experts que assessora el govern espanyol per crear entorns digitals segurs continua fent feina. S'ha creat un nou grup que ara fa recomanacions al Ministeri d'Igualtat i abans de l'estiu es preveu que Espanya aprovi la nova llei de zero pantalles. Serà una nova norma similar a la que tenen països com Austràlia, Nova Zelanda, Dinamarca o França. Carme Moreno.
Un dels experts que ara assessora el Ministeri d'Igualtat és el doctor en Sociologia i investigador de la UIB, Lluís Ballester Brague, una de les persones de l'estat espanyol que més ha analitzat els riscos de la pornografia entre l'adolescència i l'infància. En declaracions a Iveta Ràdio, l'expert assenyala que ara el debat se centra en la manera com s'ha de legislar la producció de pornografia a través de la intel·ligència artificial.
S'està fent mal, és a dir, quan un grup de xavals de tercer d'ESO fan protagonista d'una pel·lícula pornogràfica a una companya del curs i pullen aquest producte a les xarxes, això fa un mal irreparable del que no són ni del tot conscients, no? Perquè han posat una arma molt poderosa a les mans de persones que encara són molt joves.
Hi ha hagut un primer comitè d'experts que ha treballat pel Ministeri de Joventut i Infància, entre els quals hi ha Valentina Milano, també de la UIB, que ha proposat al govern espanyol 107 mesures per evitar els riscos de les pantalles entre els infants i adolescents. Lluís Ballester diu que el problema radica en la creació de la normativa per les resistències polítiques i de la indústria que pressiona.
Perquè realment és un negoci de grans dimensions. I hem vist com, per exemple, als Estats Units s'han eliminat restriccions vull dir, la pressió de la indústria és clarament determinant. En certa manera, la sensibilització respecte del que se sap perfectament que són impactes negatius ajudarà a acabar aquest procés i generar la normativa necessària.
Lluís Ballester recorda que les conseqüències de l'accés lliure a productes pornogràfics entre infants i adolescents té impactes molt negatius en la conformació del seu imaginari social, la pròpia identitat i també la relació amb la resta de persones. És per això que l'expert té molt clar que la restricció de la pornografia s'ha d'incloure en la futura llei.
I encara parlant d'educació, l'Estei denuncia la devaluació de les notes de català secundària i a batxillerat. Segons el sindicat educatiu, el govern prepara una ordre per actualitzar les homologacions dels títols d'ESO i de batxillerat amb els certificats de català. L'executiu pretén rebaixar la nota mínima passant d'un 8 a un 7 per obtenir un B2 a secundària i un C1 a batxillerat.
El sindicat critica que amb l'excusa de l'adaptació a les noves qualificacions de notes, que ara són qualitatives i no numèriques, el govern cedeix a les exigències de Vox per devaluar i menystenir la llengua catalana a les Illes. Carles Cabrera és el secretari de Normalització Lingüística de l'Estei.
De qualque manera, els estudis, diguéssim, els hi diuen just el contrari. És a dir, nosaltres el que defensam és que tots els estudis constaten la devaluació de la llengua pròpia d'aquesta terra. Llavors, en conseqüència, el que s'hauria de fer és enfortir la presència del català i l'exigència del català a tots els nivells.
I anem ara en directe fins a l'Hospital de Sant Espases. Just quan s'han acabat les festes i en plena epidèmia de grip, el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que les urgències d'aquest centre hospitalari estan col·lapsades, principalment, diuen, per un augment d'infeccions respiratòries. Avui el Comitè de Malalties Infeccioses ha d'actualitzar precisament la situació de la grip a les Illes, que de moment asseguren estar estable. Per veure quina és la situació a l'hospital de referència, a l'Hospital de Son Espases, hi ha el nostre company Marcel Pic. Marcel, bon dia.
Bon dia, sí, som just a la porta d'urgències i ara mateix no hi ha gaire moviment, per no dir gens. Fa una estona que som aquí, hem vist arribar una ambulància, però el que serien entrades i sortides de pacients no n'hem vist. Més enllà d'això, més enllà d'aquest ambient tranquil, ahir el sindicat mèdic SATSE deia que hi havia 170 pacients, dels quals 72 estaven pendents d'un llit. SATSE ha criticat la tardança en l'obertura de 34 llits a l'Hospital Verge de la Salut, que no estaran disponibles fins al pròxim dilluns. I la delegada d'aquest sindicat a Son Espases, Arlina Vijande, assenyala que els informes epidemiològics demostraven que el pic de contagis es produiria durant les festes.
El problema es que estamos pendientes de la apertura del centro del Virgen de la Salud para ampliar camas y poder derivar pacientes allí, pero no se ha abierto. No entendemos cuál es el motivo de la tardanza, porque hay enfermeras contratadas, no sé si falta algún otro profesional, pero actualmente no se han abierto las camas y la previsión es que se abra el lunes. Y efectivamente, pues hoy con la situación que tenemos en el servicio de urgencias, está demostrando que está llegando tarde.
Vigende explicava que s'estan habilitant zones al mateix servei d'urgències i que hi ha persones que fa 3 dies que esperen per pujar a planta amb un ordre d'ingrés. La Conselleria de Salut, per la seva banda, va anunciar fa uns dies que hi hauria nous llits a partir del pròxim dia 12 de gener per prevenir una possible sobreocupació. S'obriran 14 llits a l'Hospital de Sol Llàtzer i altres 36 al Verge de la Salut. De moment, com dèiem, aquí a la porta de les urgències de l'Hospital de Referència de Son Espases hi ha poc moviment.
Gràcies, Marcel. Són ara les 7:20 del matí. I tot i que a partir d'avui ja comencen a pujar les temperatures, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, encara es notarà el fred d'aquests darrers dies on hi ha hagut neu i gelades. Aquesta situació és especialment greu per a les persones que dormen al carrer. Per això l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, coordinat amb l'Ajuntament de Palma, ha activat el pla de contingència climàtica.
Així és, de fet, s'han afegit 25 places extres a les prop de 400 que té el Consell. Si així no ho basten, el director d'Inclusió, Andreu Jaume, assegura que se n'hi afegirà encara més.
Ningú que vulgui o que tingui necessitat quedi de fora. Si no s'afegeixen, el que diuen llits d'emergència i plegatins se van afegint.
Segons els mateixos usuaris d'aquest servei, ara veuen com més gent demana un sostre per dormir, així ho ha explicat un usuari.
Ha venido más gente para poder buscar abrigo porque en la calle se moría de frío, estaba bastante frío. La oleada fue bastante potente.
I aquests recursos de l'IMAS també s'hi ha d'afegir la unitat mòbil d'emergència social de la Creu Roja, que ofereix assistència a 1.000 centenar de persones sense llar.
I amb l'arribada del fred puja la demanda de llenya o del gasoil i el butà per a la calefacció. Les darreres setmanes també hi ha hagut un increment significatiu de vendes de tota classe d'aparells elèctrics per escalfar-se, Jordi Codina.
A Menorca, les vendes de calefactors, radiadors d'oli, emissors tèrmics o similars s'haurien incrementat entre un 10 i un 15% en comparació fa un any. A més, el fet que el fred hagi arribat abans de festes s'ha traduït en un augment d'un cert tipus de regals. Ho explica Pedro García, de la secció d'electrodomèstics d'Hipercentro Menorca.
S'ha notat molt de que la gent ha vingut com a loca cercant estufes i sobretot per regalar mantes elèctriques i tot això ha sigut, han venut molt.
Pel que fa al consum de llenya, el fet que el fred intens arribés de cop ha provocat a Menorca un increment significatiu de la demanda en les darreres setmanes, un augment de sol·licituds que també afecta el termini de lliurament. Marcelino Hernández Pons és el propietari de Lenyes Marcelino.
Aquests dies, com que fem molt de fred, la gent, molta gent se pensava que en tindria prou i això, i no n'ha tingut prou, i ara bueno, hi ha un pot de desesperació per poder aconseguir llenya. Però clar, estàs d'espera. Una setmana i pico, dependeix dels temps. Si no m'ho plau, fem via.
L'increment de demanda també s'ha notat entre les empreses subministradores de gasoil per calefaccions. Apunten a un augment de fins a un 15% respecte a fa un any.
I els temporals registrats durant els primers dies de l'any han causat novament danys a la passarel·la de vianants de la platja de Talamanca. La policia va precintar ahir aquesta zona per garantir la seguretat dels passejants. Ens trobam davant un episodi recurrent, ja que els temporals del 2024 varen fer malbé el mateix tram de la passarel·la. Ara, el despreniment en afecta uns 20 metres.
Després d'una primera inspecció, el consistori ha constatat que el mur on se subjecta es troba en un estat avançat de degradació i presenta risc de caiguda. Així que no és possible fixar la passarel·la de manera definitiva sense haver assegurat i estabilitzat el mur prèviament. Això obliga a replantejar l'itinerari habitual de la passarel·la i a estudiar possibles alternatives, fet que requerirà la coordinació amb demarcació de costes, són alguns dels usuaris.
Quan ve el temporal fort, descalces puntals que aguanten la passarel·la i se'n va. Això s'hauria de fer una previsió, desfonsar-los més, quizá formigonar-los una mica.
Este invierno pasado, pues también pasó alguna vez con algún temporal, pues que la pasarela esta se
se la llevó.
L'Ajuntament i Costes fa el que poden, ho arreglen, passa claro que és temporal, luchar contra els temporals que hi la mas és un poquet complicat, però esperem que pront es solucioni.
I encara a Eivissa, el Partit Socialista del Consell desmentes que s'hagi reduït el lloguer turístic il·legal. Ho fa, diu, amb dades oficials. El PP es defensa i qualifica els socialistes de fer una interpretació de les dades errònia i partidista. Regina Mayans.
Els socialistes del Consell d'Eivissa denuncien que les dades de l'Institut Nacional d'Estadística desmenteixen les declaracions del president Vicent Marí, qui assegurava que durant la passada temporada s'havia reduït el lloguer turístic il·legal. Sentim a la portaveu Elena López.
Ens han volgut fer creure que estaven desmantellant l'oferta il·legal turística quan la realitat és exactament l'oposat. Veiem que hi ha hagut més turistes allotjats irregularment que mai i, a més, aquests han gastat més sous que mai. I, mentrestant, els hotels regulats han perdut clients. Això, per nosaltres, no és lluitar contra l'intrusisme, sinó tot el contrari.
Els populars d'Eivissa han titllat aquestes declaracions de manipulació i de fer una interpretació partidista de les dades. Mariano Juan és el vicepresident del Consell.
Mezclando los que tienen segunda residencia, que vienen a pasar legítimamente, pues muchas veces incluso el invierno en la isla de Eivissa, con pues, personas que visitan a amigos y están en sus viviendas unos días. Se trata, por lo tanto, de alojamientos que no tienen absolutamente nada que ver con los alojamientos ilegales, actividades ilegales.
Mantenen que s'han retirat de les plataformes anuncis il·legals, que s'ha reduït el nombre de places irregulars oferides i que hi ha hagut una caiguda efectiva de la pressió humana diària sobre l'illa.
I el petit comerç de les Illes va penjar ahir, dia tradicional d'inici de rebaixes, cartells de descomptes d'entre el 20 i el 50%, mentre que algunes franquícies anuncien ja segones rebaixes de fins al 70%. A Palma ja es poden veure persones carregades amb bosses, això sí, lluny de les coes que es formaven a les portes dels grans magatzems en l'època en què els descomptes estaven més limitats.
Sí, és a les primeres hores el cartell de rebaixes convivien, de fet, encara amb la decoració de Nadal. A més, algun dels clients els que feien era canviar el regal dels Reis perquè no els havien endevinat la talla.
Ara venim de canviar xiquetes que volen regalar a tan petites. Si hi ha algú menor, s'han fet un xeque per tot el preguitonis. Bueno, ara hi ha la dona aquí dins, que també mira coses.
No, he anat a fer un canvi. No he comprat res de rebaixes.
La jornada d'ahir també va estar marcada, això sí, per algunes decepcions.
Sí, he anat de rebaixes, però la meva sorpresa és que te posen nova col·lecció i el pantaló fa un mes que estaven en el mateix preu. Pues he hagut de pagar el mateix preu de fa 3 setmanes i no hi ha alguna manera, els m'he comprat perquè, mira, me feien ganes, però és un engany a bobos.
En canvi, per altres, hem de dir que la jornada ha estat més satisfactòria, tant per persones que esperaven el dia per comprar allò que volien, un preu més baix, o simplement les que han anat a voltar i firar.
Sí, un bolso per a la uni. Un 20.
Sí, ara que van de sortir. Necessitava un calçot de pana i he trobat un calçot de pana.
Bé, tenia un par de coses, más o menos vale lo mismo.
He conseguido algo por el momento. No, lo vi en la aplicación, viendo primero antes de salir a casa.
No, yo no encuentro nada. Sí, estamos mirando, a ver, hay muchos comercios. Algo pillaré.
Sí, he trobat una camiseta per 9 euros que m'agradava des de l'any passat, però ara que l'he vist rebaixada m'ha valit la pena.
En tot cas, per evitar pràctiques abusives, les associacions de consumidors recomanen revisar molt bé l'etiqueta del descompte i comparar-lo amb el preu original.
I falten 2 minuts per arribar a les 7:30. Moment ara per fer la lectura dels principals titulars dels diaris editats a les Balears.
De dir, titulars divergents, començant per última hora, tal com vos hem avançat en aquest espai informatiu. El sector del taxi demana a Proens frenar 10.000 noves llicències de VTC. La fotografia de Matei de portades per la tala del Pi de Sant Antoni a la finca de Ternelles, a Pollença. Diario de Mallorca, Son Tous, obri amb 26 places per menors migrants, ampliables, diuen a 100 140. La imatge, tanmateix, és per un dels jugadors a revelació, dirien, de la temporada del Real Mallorca, Jan Virgili, diu, no se sent la pressió del camp, juc igual, diu, a primera que amb els amics. Diario de Menorca, la pressió humana toca sostre, diuen, a l'estiu i creix un 4% al mes d'abril i l'octubre. Llegim ara els diaris de les Pitiuses, Periódico d'Ibiza i Formentera, també aposta per mobilitat i la demanda del sector del taxi al govern de Marga Proens reclamen, en aquest cas, frenar les noves llicències BTC que Eivissa estimen en 6.500. I el diari, la reparació del dic d'Esbota Foc, costarà el triple que fa 6 anys. Cop d'ull ara als digitals, ara Balears, amb massa cotxes, residus i consum energètic per un territori, diuen, tan petit. Mallorca Diari, el PSOE proposa ara soterrar la via de cintura després de 8 anys sense plantejar-ho quan governava a Palma. Ok, Baleares, guerra de les benzineres de les Balears, diu fins a 40 cèntims més per litre, depèn d'on s'ompli el dipòsit.
I en els diaris de tirada estatal tenen el focus posat sobre la crisi arran de l'atac de Venezuela i la captura de Maduro.
El País, per exemple, Trump desafia Putin en interceptar un petrolier rus. El Mundo, Estats Units, dissenya un full de ruta pel petroli, amnistia i transició.
I hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars d'aquest matí de dijous. El sector del taxi demana a la presidenta Marga Proens que freni la concessió de fins a 10.000 noves llicències de BTC, és a dir, vehicles de transport privat en conductor a les illes. Són 3.500 a Mallorca i 6.500 a Eivissa.
La Federació Independent del Taxi de les Balears assegura que serien un problema per a l'economia de les illes i per a la situació viària i mediambiental. Ho diu el seu president, Biel Moragues.
No volen fer mal per fer mal, però evidentment que no se mos engani i que no se mos pretengui dur-se ruïna per part de gent que no pretén conviure. Uber i aquesta gent no vol conviure. Aquesta gent se vol apropiar, es apropiar el negoci a tots els transports de les Illes Balears.
Aquesta federació i la PIME Mallorca es varen reunir ahir al Consolat de Mà amb la presidenta del govern.
I l'espai de primera acollida de menors migrants no acompanyats de Son Tous a Palma s'ha posat en marxa amb 16 places disponibles.
S'ha habilitat una part de l'edifici de Son Tous, s'ha dit pel govern que ha tingut un cost d'entre 40 i 50.000 euros. En cas de necessitat, s'aniran habilitant noves places fins a arribar a 64.
I el nou grup d'experts que assessora el govern espanyol per crear entorns digitals segurs preveu que abans de l'estiu Espanya aprovi la nova llei de 0 pantalles fins als 6 anys.
Serà una norma similar a la que tenen països com Austràlia, Nova Zelanda, Dinamarca o França. Un dels experts que assessora el Ministeri d'Igualtat és el doctor en Sociologia de la UIB, Lluís Ballester, diu que el debat se centra ara en com s'ha de legislar la producció de pornografia a través de la intel·ligència artificial.
S'està fent mal, és a dir, quan un grup de xavals de tercer d'ESO fan protagonista d'una pel·lícula pornogràfica una companya del curs i pullen aquest producte a les xarxes, això fa un mal irreparable del que no són ni del tot conscients, no? Perquè hem posat una arma molt poderosa a les mans de persones que encara són molt joves.
I José Luis Ábalos ha demanat que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, declari com a testimoni el judici del cas Coldo.
La defensa de l'exministre de Transports, investigat per una suposada trama de cobrament de comissions a canvi de contractes públics, també ha demanat les compareixences en seu judicial del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
I de la crònica internacional, aquesta matinada hem sabut que es rebaixen les tensions diplomàtiques entre els Estats Units i Colòmbia.
Després d'una telefonada entre tots dos mandataris, Donald Trump i Gustavo Petro, totes dues administracions destaquen el to constructiu de la cridada. Això quan en les darreres hores també hem sabut més detalls del pla de la Casa Blanca en Venezuela. Segons el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, començarà amb l'estabilització i seguirà amb la recuperació i la transició.
I aquí a les Illes, les festes de Sant Antoni encalenteixen motors. Hem sabut que Pep Siré Company serà el clameter d'aquestes celebracions a Sa Pobla.
És un pas al joc, sí, com ho sents ara, perquè representa aquell esperit que durant més de 700 anys Sa Pobla a lluitar per aquesta festa. I clar, i representar això és el màxim que un poble pot aspirar.
té 62 anys i està vinculat amb aquesta celebració des que és un infant.
És l'artista plàstic i escultor, a més, que va impulsar els caparrots alternatius i, com a clameter, serà l'encarregat de cridar visca Sant Antoni a la missa de completes de dia 16 de gener.
I pel que fa al temps, avui ens hem despertat amb temperatures ja més altes que les d'ahir. Pedro Roger, bon dia.
I així és, avui tindrem una jornada que ens vendrà marcada per una pujada del termòmetre. De fet, esperant que avui la temperatura màxima giri aproximadament entre els 14 i els 17 graus. Per tant, tindrem un valor força més suaus que els que han registrat aquestes jornades passades. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat, principalment de ponent i de xaloc. I això farà que la costa més exposada, la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per un cel marcat per el sol, més enllà de qualsevol interval de núvol de molt poca importància. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Sant Lluís i 12 a Cala Morell. A les Pitiuses, 10 graus a Santa Eulària i 12 a Cala Jondal. I a Mallorca, 8 graus a Alcúdia, 10 a Vilafranca i 12 a Palma.
Informatiu matí. Esports.
I són gairebé les 7:35 minuts, encetam els esports parlant del nou contratemps que té ara el Real Mallorca, perquè Antonio Raillo s'ha lesionat. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El capità es va lesionar a la clavícula a l'entrenament d'ahir matí i s'assuma així a la baixa de Manu Morlanes, que recordam té problemes als isquiotibials. Antonio Raillo podria estar apartat dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes, per tant, ni ell ni Morlanes estaran disponibles per al partit del pròxim diumenge contra el Rayo Vallecano a Vallecas. Amb la baixa del capità i líder de la defensa, arribarà el moment de Marés Cumbula, que substituirà Raillo. Recordem que el partit entre Rayo Vallecano i Mallorca el podreu seguir en directe, serà diumenge a partir de les 12 del matí aquí a IB3 Ràdio. Més futbol, perquè la segona federació, el líder, el Poblense, no va poder passar de l'empat a 1 ahir al camp del Coel Torrent, tot i que es va avançar al marcador al minut 15 amb un gol de Penyafort, com dèiem, finalment va empatar a 1. El conjunt d'Òscar Troya tanca la primera volta líder en solitari amb 33 punts, 3 més que el Barça B, que és el segon classificat. I l'Atlètic Balears, quart a la classificació d'aquest grup 3, ha realitzat la primera incorporació d'aquest mercat d'hivern. Es tracta del lateral dret Marc Lachef, de 23 anys, procedent del Bergantiños. El jove català es va formar a les categories inferiors del Barça i l'Espanyol i precisament allà va coincidir amb l'actual entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco. I ahir es va disputar la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya i el primer eliminat és l'Atlètic Club. El Barça es va imposar amb una contundent victòria per 5-0. Gols marcats per Ferran Torres, Fermín López, Roni i doblet de Rafinha. L'altra semifinal de la Supercopa d'Espanya es disputarà avui, quan siguin les 8 del vespre, i serà un derbi arbitrat pel mallorquí Mateu Busquets, l'Atlètic de Madrid contra Real Madrid. Sentim Xavi Alonso, entrenador dels blancs.
Es una semifinal. Tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles y mañana siempre es un rival exigente, el Atlético. Pero bueno, tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante.
Sentim també Coque, capità de l'Atlètic de Madrid i l'entrenador del conjunt matalassell, Xolo Simeone.
Siempre es especial jugar un derbi, siempre es especial jugar una semifinal, nunca sabes cuándo vas a volver a poder jugar otra semifinal. Estamos, como has dicho tú, en una semifinal, jugamos contra el Real Madrid, más motivación que esa, yo creo que hay poca cosa.
Cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. Creo que tampoco el partido que jugamos en el Metropolitano va estar relacionat al partit que vamos a jugar mañana.
El guanyador de la semifinal d'avui s'enfrontarà al Barça a la gran final de diumenge a les 8 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 8-4 el Manzanares ahir vespre al Palau Municipal d'Esports de Somoix en el partit corresponent a la 16a jornada de Lliga. Amb aquesta victòria, el Palma es refà de l'eliminació de la Supercopa d'Espanya. Sentim Antonio Vadillo.
La primera parte no ha sido muy superior, llega otra vez a portería. Lo que pasa es que es verdad que después con el marcador roto, pues evidentemente nosotros hemos tenido que gestionar. Cuando gestiona descompensa, porque no tenemos equipo para gestionar y compensar. Ahora mismo no tenemos equipo para eso.
Una de les bones notícies a banda de la victòria va ser el retorn de Manolo Piqueras després de 9 mesos de lesió. Sentim el jugador del Palma.
Bueno, pues la verdad, mucha satisfacción, mucho trabajo estos casi 9 meses desde que sucedió la jugada, mucho esfuerzo, pensando mucho en este momento y la verdad que muy contento de poder estar ya ayudando a mis compañeros. He pasado muchos momentos jodidos en este tramo, pero bueno, yo creo que ya se está viendo la luz.
Amb aquesta victòria, el Palma Futsal és quart a la classificació de la Lliga amb 27 punts i el pròxim partit serà dissabte a les 5 del capvespre a la pista del Córdoba. I no deixar amb el Palma Futsal perquè hi va ser un dia especial per a Fabinho. El brasiler ha estat elegit com el millor jugador del món pel portal Futsal Planet. Fabinho va ser clau, per exemple, a la final de la Champions, quan va marcar 4 dels 9 gols de l'equip. I ahir va celebrar el reconeixement marcant un dels 8 gols de l'equip. I acabam el Dakar. L'eivissenc Toni Vingut, copilot de David Ferrés, es va retirar ahir a l'etapa 4 després de l'impacte que van patir dimarts. Les molèsties a les cervicals de Ferrés els han obligat a deixar la competició a la categoria side by side. D'altra banda, l'altre balear, Lorenzo Fluxà, amb Sergi Fernández, ocupen ara per ara la posició 15 en clàssics. Això després de la disputa ahir de la primera jornada de l'etapa marató, que finalitzarà avui.
Gràcies, Marta. Són ara les 7:40. Fem una pausa.
Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres, a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I continuem ara amb la crònica internacional, pendents un dia més de la crisi que es viu a Veneçuela des que els Estats Units varen capturar el president Nicolás Maduro. En les darreres hores hem sabut que el pla de la Casa Blanca al país caribeny començarà amb l'estabilització i seguirà amb la recuperació i la transició.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos.
part of that stabilization and the reason why we understand and believe that we have.
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, diu que la primera passa és l'estabilització perquè no volen que el país caigui en el caos. En segona instància està previst que comenci un procés de reconciliació nacional per tal que les forces de l'oposició puguin ser amnistiades i alliberades de les presons.
Això quan el president Donald Trump ha afirmat en un missatge a la seva xarxa social Truth que Venezuela només comprarà productes nord-americans amb els ingressos que obtinguin de la venda del petroli i que es comprometen a fer negocis amb els Estats Units com el seu principal soci. Una informació que hem conegut el mateix dia en què Washington ha interceptat dos petroliers més. Un d'aquests és el russo-iranià després de setmanes de persecució.
I enmig d'aquest context, la líder opositora i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, assegura que el govern encapçalat per la presidenta encarregada Delcy Rodríguez és temporal. Són declaracions en una entrevista a La Patilla.
L'objectiu és que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. No puede haber una transición con presos políticos.
I pel que fa a les tensions diplomàtiques entre els Estats Units i Colòmbia, una telefonada entre tots dos mandataris les va aconseguir rebaixar.
Les dues administracions destaquen el to constructiu de la cridada. El president colombià, Gustavo Petro, afirma que ha acceptat la proposta del seu homòleg, Donald Trump, i diu que els seus ciutadans, que els ciutadans de Colòmbia, ara poden dormir tranquils.
Veremos qué sale. Volverá a insistir en que la alianza es posible en energías limpias porque traen paz y vida. Y amor mucho porque aquí sí aprovechan la paz. Eres.
Precisament, la situació a Venezuela ha centrat la primera reunió del Consell de Ministres de l'any a Espanya. El titular d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha ratificat la posició de l'Estat en aquest conflicte internacional i ha insistit en la necessitat que la Unió Europea es posicioni.
Debilitar a Europa és debilitar a España. Dividir Europa es debilitar a España, porque ahí en Europa están nuestros valores y también están los recursos materiales y políticos que necesitamos los europeos.
Però les pretensions dels Estats Units, recordem-ho, també se centren en controlar Groenlàndia. De moment, Washington ha anunciat una reunió amb l'administració de NASA i afirmen que la primera opció de Trump és la diplomàcia.
De fet, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que té totes les portes obertes i ha insistit en que el mandatari ha estat franc quant a les seves intencions.
More control over the Arctic region and ensuring that China and Russia
insisteix en que controlar l'illa vol dir tenir també més control sobre l'Àrtic, de manera que poden garantir que la Xina i Rússia no puguin continuar amb la seva agressió cap a aquest territori, ha dit la portaveu de la Casa Blanca. Unes aspiracions, però, que Europa critica. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha estat clar.
On Greenland, allow me to be clear. Greenland belongs to its people. Nothing.
Afirma que Groenlàndia és del seu poble i que no es pot decidir res sobre aquesta illa sense ells i sense Dinamarca. També s'ha pronunciat la presidenta del govern, Marga Proens.
És intolerable aquests desitjos que Groenlàndia pues, està sota Dinamarca, que és un país sobirà. Això seria un conflicte internacional que afectaria a tots els membres de l'OTAN. Per tant, també esperam que aquí pues, siguin les institucions europees, sigui l'OTAN, els que se pronunciïn.
I encara un apunt més de la geopolítica. Ucraïna i els Estats Units continuen negociant per intentar aconseguir un acord de pau. Mentrestant, Pedro Sánchez començarà una ronda de contactes la setmana que ve amb els grups parlamentaris per debatre si Espanya envia tropes a Ucraïna quan acabi la guerra. Podem ja avisar Sánchez que no compti amb els seus vots. El suport del PP seria clau per aconseguir els objectius governamentals, però de moment, segons Juan Bravo, volen conèixer els plans de Pedro Sánchez.
Venimos pidiendo desde hace mucho tiempo al gobierno información en materia de defensa desde ámbito presupuestario, cuáles son las partidas que se van a incrementar, de dónde va a salir el dinero, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, y en todo este tiempo el gobierno en ningún caso ha encontrado un momento para responder al Partido Popular, con lo cual cuando nos llamen, cuando conozcamos, será el momento en el que nos podamos pronunciar. Lo que creo que ustedes ninguno duda es de cuál ha sido la posición del Partido Popular desde un primer momento en relación con Ucrania, y es estar ahí apoyando a los ucranianos.
I avui hi ha una reunió clau per tancar l'acord de finançament, encara que ara entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa. Esquerra Republicana de Catalunya confia a tancar un pacte que, si es confirma, aportarà prop de 5.000 milions d'euros extres per a Catalunya.
El president del govern espanyol rep, per tant, el líder d'Esquerra en la primera reunió d'ençà que el polític independentista va sortir de la presó pel procés. Sobre la taula, el finançament singular per a Catalunya promès als independentistes. Esquerra Republicana espera que a la trobada es concretin algun dels compromisos, com per exemple la recaptació de l'IRPF o bé el calendari d'execució de l'acord. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, garanteix que el nou sistema de finançament respectarà el principi d'ordinalitat.
El model que tenim en aquest moment ens situa, en alguns casos, som la desena, som la tercera en aportar i acabem sent la desena. I a partir d'ara, el model el que ens ha d'aportar és que som la tercera en aportació i serem la tercera un cop s'apliqui el model.
Una cita destacada que coincideix amb la desena conferència d'ambaixadors d'Espanya a l'exterior que el president Pedro Sánchez inaugura avui a Madrid.
I s'espera que analitzin les derivades del convuls panorama internacional, si aplegaran la majoria dels 130 representants espanyols acreditats arreu del món, una situació agreujada per la crisi a Venezuela amb les conseqüències sobre Groenlàndia, així com també Ucraïna i Gaza. Un fòrum que clausurarà el rei Felip VI dia 9. S'espera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, defensi l'ordre internacional basat en regles i en el respecte dels principis democràtics en resposta als posicionaments expansionistes de països com els Estats Units o Rússia.
Per cert que aquestes trobades arriben també avui enmig de les tractorades dels pagesos a Catalunya.
De fet, protestes que s'han convocat a diferents comunitats autònomes del territori espanyol preocupa especialment els punts de la zona fronterera catalana amb França, reclamen polítiques que afavoreixin fora vila i també en contra de l'acord com el lliure comerç entre la Unió Europea i el bloc llatinoamericà de Mercosur.
I de la crònica judicial, el jutge ha obert judici oral contra Íñigo Errejón per la presumpta agressió sexual a l'actriu Elisa Moyla.
A més, el magistrat dona un dia a l'exportaveu de Sumar i cofundador de Podem per consignar una fiança de 30.000 euros. També l'ha citat el pròxim 15 de gener per notificar-li l'obertura de judici oral. El jutge instructor va decidir processar-lo després de 13 mesos d'investigació en contra del criteri de la Fiscalia que va sol·licitar l'arxiu de la causa.
I a l'exterior, als Estats Units, milers de persones han protestat al carrer contra la mort d'una ciutadana nord-americana que va ser tirotejada per un agent del Servei de Migració i de Control de Duanes a Minneapolis.
Tot això després que els darrers dies s'hagin succeït les operacions dels agents militars a la ciutat. La víctima tenia 37 anys i formava part d'un grup dedicat a fer el seguiment justament de l'actuació de la policia migratòria. Tot plegat mentre Donald Trump defensa l'actuació de la gent que ha mort aquesta dona i en culpa l'esquerra radical.
I encara als Estats Units, un altre tirotatge a una església ha deixat al manco 2 morts i 6 ferits.
L'atac ha estat als afores d'un temple de confessió mormona a l'estat de Utah. La policia de Salt Lake confirma a la xarxa social X que les persones ferides estan crítiques.
Són ara les 7:52. I tornem aquí a les Illes perquè hem sabut que Pep Siré Company serà el clematí de les festes de Sant Antoni a Sa Pobla. Té 62 anys i està vinculat amb aquesta celebració des que és un infant i, a més, és l'artista plàstic i escultor que va impulsar els caparrots alternatius. Aquests dansen durant les hores de més moixeria durant la Revetlla i enguany formen part de la programació oficial.
El president de l'obreria de Sant Antoni, Pep Pons, explica que un dels motius pel qual l'han elegit és pel seu bagatge cultural.
No podem perdre aquesta força que tenim a Sa Pobla de sa cultura i de sa cultura poblera que són les festes de Sant Antoni. Jo no dic si són les més bones, supos. A cada poble tenen la seva i jo la respecte amb tot carinyo, però clar, concert de Sa Pobla no n'hi ha cap.
I que l'hagin triat justament com a clameter vol dir que serà l'encarregat de pegar un crit ben fort al clam de Visca Sant Antoni a la missa de completes del dia 16 de gener. Li ho van comunicar ahir vespre, després que la promoïa de Sa Pobla es reunís a la parròquia del municipi. Així ha reaccionat l'artista en saber la notícia.
És un pas... Oh, jo sí que m'ho sents ara. perquè representa aquell esperit que durant més de 700 anys se poblà a lluitar per aquesta festa. I clar, i representar això és el màxim que un poble pot aspirar.
De fet, afirma que Sant Clementer del seu poble és un moment molt important i que li té respecte. De moment, però, diu, no té nervis.
Bueno, supos que vendran. Ara no, ara és un pot d'emoció, però supos que és moment de fer la crida en el poble. Sí que haurà un pot de nervi, no ho sé, no sé com vendrà. Si estic com ara, de puta mare.
També es van elegir per sorteig els dimonis de l'any que ve. Un dels que ho és, des de fa anys ja, és el meteoròleg d'aquesta mateixa casa d'Ivetres, Pedro Roger, que ahir també va gaudir del sus de Sant Antoni.
Començar la colla el 2016, més o menys, vaig començar com a reserva, després com a Sant Antoni, i al final vaig acabar com a dimoni. I aquest dia és el moment en què tot esclata, comencen tots els actes, i és un dia molt especial perquè ja sents tot aquest sentiment Sant Antònia per tot el poble, el respires per tot i és una cosa que he disfrutat moltíssim.
I motiu ja de l'elecció del Clementer, aquest dimecres hi ha hagut també la primera cercavila amb tota la dimoniada i a la placeta de l'Església ja han encès el primer fogueró que ens ha tapertat les festes amb torrades i glosades.
I ara soparà, després farem quatre gloses i m'ho he dormit tots contents.
Un botifarró, bossa de panxeta i un bossa de llom.
Per menjar, estar junts, no? No ho sé mal d'això, però amb els amics, que són mallorquins, ja està. Jo no en sé mal d'això, però m'ha agradat.
I també l'Ajuntament de Mo ha presentat el programa de les festes de Sant Antoni, que inclou la representació gegantera de la conquesta de Menorca a càrrec dels gegants de Llucmassanes.
Això serà aquest dissabte i suposarà el tret de sortida al programa. Tampoc no hi faltaran les tradicionals beneïdes d'animals, el mercat de Sant Antoni, les torrades populars amb sobrassada i botifarró i la presència dels dimonis de Sant Climent, que enguany fan el seu centenari. Héctor Pons és el Batlle de Mo.
L'Associació de Veïns de Sant Climent ha preparat una programació especial. L'Ajuntament, evidentment, li dona suport i col·laborem, però seria una mica el fet diferencial d'enguany. Aquests 100 anys d'ençà que està documentada la presència dels dimonis a la festa de Sant Antoni a Sant Climent.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I darrers minuts abans de les 8 del matí per la cultura arrencar ja la novena edició del Festival Ibicine. L'Auditori de Can Ventosa va acollir el primer dels 6 dimecres de projeccions dels curtmetratges participants. En són 45 els seleccionats procedents de més de 26 països, entre ells 9 produccions balears i diversos títols candidats als Premis Goya 2026, 9 produccions balears. Aquest cicle forma part de la programació d'Ibicine, el festival i les jornades d'indústria que tindran lloc des d'ahir fins a l'11 d'abril. Sentim Helder Escribano, la directora d'aquest festival.
Realmente sí que tratamos temas que abordan toda la parte interior de lo que somos nosotros, pues hoy género y disidencias, otros días pues que hablamos de salud mental, que hablamos del tema del espacio laboral, de la vivienda. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
com si a la nit avui se'ns ha... Acabarem a les 8 amb aquesta música, la de Buhos, que s'ha sumat al cartell de la Ravalada de Sant Sebastià de Palma. La nit del 19 de gener sonaran a la plaça Joan Carles I. Aquesta banda catalana s'unirà a Guaranà, confirmada també recentment en aquest indret.
I hem de dir que pel que fa a la resta de places, ja se sap, per exemple, el grup Pitxorines actuarà a la plaça Major i la banda Crystal Fighters donarà els sus a la festa des de la plaça d'Espanya, en aquest cas. El grup català Buhos sonarà en directe a Joan Carles I, juntament amb Guaranà, una banda amb trajectòria i també cançons ben conegudes com La Casa de Inés. Que tot estava al nostre abast i ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés.